Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, a la primera, us hem explicat aquest pla de xoc en què la Generalitat, el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona volen millorar la lluita contra la reincidència. Hi haurà 5 nous jutjats, 4 penals i un de guàrdia, i a més s'implementarà una eina per detectar si un detingut acumula un llarg historial delictiu. També us hem parlat d'un nou informe que constata el baix nivell dels alumnes catalans que queden per sota de les mitjanes espanyoles, europees i de l'OCDE en matemàtiques i en ciències. I també hem passat per Corea del Sud i per França. En el primer cas, per l'estrany intent del president ahir d'aplicar la llei marcial per tenir el control absolut del país. La maniobra sembla que no li ha sortit gens bé. I en el segon, a França, per la moció de censura que aquesta tarda tombarà el govern de Michel Barnier, cosa que deixarà el president Emmanuel Macron en una situació molt difícil perquè no pot convocar eleccions fins al mes de juliol que ve, però el Parlament actual no hi té majories viables. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Que Vox deixarà a l'aire els pressupostos autonòmics dels governs del PP. El partit d'extrema dreta ha aturat les negociacions dels comptes i ha advertit als populars que hauran de buscar altres socis si acaben pactant polítiques migratòries amb els socialistes. L'avís l'ha llançat el número 2 de Vox, Ignacio Garriga, i el responsable d'economia del PP, Juan Bravo, ja li ha respost que no canviaran de posició.
És el Partit Popular qui tindrà que rectificar i qui tindrà que romper los pactos con el Partit Socialista si quiere llegar y si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos.
Nuestra posición no va a cambiar. Es una posición de solidaridad y de trabajo conjunto para intentar ayudar al territorio de Canarias, a Ceuta y a Melilla.
A les Illes, Vox ha anat un pas més enllà i ha trencat directament amb el PP. Els hi exigeixen una educació bilingüe per poder aprovar els pressupostos i asseguren que se senten traïts. La reducció de la jornada laboral per llei a 37 hores i mitja es beneficiarà el 70% dels treballadors que ara dediquen més hores a la feina, segons un estudi de la UGT. Per tant, redundarien 2,1 milions d'assalariats dels 3,5 que hi ha a Catalunya. Els convenis no són l'eina per garantir la disminució del temps de treball, segons el secretari general de la UGT, Camil Ros.
El 86% dels convenis col·lectius que s'apliquen a Catalunya, per tant, siguin d'àmbit català, d'àmbit estatal, estan per sobre de les 37 i mitja. El que necessitem és el paraigües, perquè potser podem aconseguir les 37 i mitja en uns quants convenis on tinguem pes sindical, però en la resta costarà. Per això necessitem una llei paraigües.
L'exèrcit de Síria combat els insurgents jihadistes prop de Hama, la quarta ciutat del país, després d'una contraofensiva per aire que ha intentat frenar-ne l'avenç. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, acusa Rússia i l'Iran d'haver vedat i garanteix el compromís ferm dels Estats Units per evitar el retorn d'Estat Islàmic.
Tenim interessos de seguretat a llarg termini a Síria. Sobretot volem garantir que Estat Islàmic no ressusciti. De manera que el nostre compromís i presència encara és important. Els aliats treballem per assegurar que no es torna a crear un califat jihadista. Continua sent vital.
I la tardor d'aquest any ha estat generosa amb pluges i ha registrat les dues setmanes de precipitacions més abundants des del 2020. Es tracta de les precipitacions associades a la Dana, que van començar el 25 d'octubre i es va estendre fins al 8 de novembre i van comportar acumulacions de 100 litres per metre quadrat al Garraf i al Camp de Tarragona o 40 litres en 30 minuts al Baix Llobregat. Segons el balanç de l'estació que ha publicat avui el Meteocat, la temperatura mitjana de la tardor ha estat per sobre de la mitjana, valgui la redundància, però per sota de les registrades els dos últims anys, quan les anomalies van superar els 3 graus.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb la Mònica Hernández, periodista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba-Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació, que va amunt i avall corrent. Què t'havies deixat?
La llibreta.
I sense llibreta no ets persona.
I a més, avui ve...
No,
matòdic.
Puc anar-hi buscant el
col·le. Avui ve amb una estètica gris. Rotllo John Travolta i Olivia Newton.
No, estètica gris no, porta un jersei gris. No, una sudadera, una dessuadora grisa.
Per la lletra aquesta, com d'universitat americana.
Bueno, però això no és... Ah, gris, ah, gris vols dir la pel·lícula. Ah, pensava que era el color.
Jo també.
Ah, és que necessitarem... Necessitarem un diccionari López Alegre català, català López Alegre.
És només un diccionari.
Home, però gris no és català ni castellà.
Home, gris,
és universal.
No, perquè jo pensava que era el color, no pas la pel·lícula. Per això no entenia, perquè gris sí, és de color gris la sud de
sud. És l'hora de quarterback frustrat de l'institut.
Jo no el veig, com altra volta, l'Oriol Marc, francament, marcant-se allà uns bailoteos i no el veig.
Altra volta balla molt bé, no som el cas.
No, ja ho sé.
Jo sóc de barra.
jo crec que...
Vull dir, d'aguantar el colze.
Jo crec que la Sandy li hagués quedat molt bé.
Home, jo faig de Sandy si ell s'hi posa, eh?
Home, m'hauries d'ensenyar unes quantes coses abans.
No, jo t'ensenyo el que vulguis.
Estic per aixecar-me i marxar, perquè ja aneu sols, no necessiteu ningú aquí, i vosaltres mateixos aneu empalmant una cosa amb l'altra i aneu fent. Sí. Però ja sabeu que el primer tema ens ve des de fora i avui tenim novetats. Ah. Ai. Avui no tenim l'Eugeni Alemany, que va estar amb nosaltres dilluns, tenia problemes d'agenda, i per tant avui tenim Empar Moliner.
Home, la gran Empar!
Empar, bona tarda.
Quines ganes de retrobar-la.
Home, estimada, jo sí que et veig a tu de Sandy i a l'Oriol Marc de Deni Suco, i jo seria Richo. Jo seria Richo.
Crec que és el... No donis idees.
Tot i que la meva preferida era la perruquera. Ah. La perruquera que és tinta de rosa.
Sí, era entranyada.
La Frenchy.
Li hem de trobar un paper al Joan Empar.
Clar,
eh?
A veure, quin paper... A veure, hi ha l'amic del John Travolta. Hi ha aquell amic del John Travolta que arreglen... El...
Però si no... Un dia de debò, home.
Perquè no hi ha gaires... A veure, què podíem fer? Perquè
no caldria. Pots tenir uns dies per rumiar-ho. No cal que estiguem aquí 20 minuts a veure si trobes tot el càsting de la pel·lícula.
No, a veure, Òscar, si volguessis fer un pessebre vivent, això sí que trobaríem de seguida, al Catalunya Migdia.
Això no hi ha problemes, això sí que faríem... però això ho deixem per la tarda amb l'Elisenda Carot, el Baray Bar i companyia, que segur que, de fet, aquest any ja ho tornen a fer, que tornen a anar al pessebre vivent de Corbera i fan els papers. Veig interessat, Joan, si vols puc cedir a Joan López Alegre un dia perquè vagis a la tarda i facis uns papers.
A mi que m'agrada l'ordre, puc anar de Roma.
Ah, molt bé, perfecte. Jo els hi oferiré la teva persona per si necessiten algun paper, perquè sé que hi van un dia aquesta setmana i, per tant, escolta, segur que ells compren la idea, però vaja. Mira, ja està,
Carot,
ja dient
no?
Que es queda amb el Joan. Vull dir que si necessites, escolta'm, veus? És demà. Jo sabia que anaven aquesta setmana, doncs vine, demà. Em quedo el Joan, diu.
Bueno, ja negociarem.
Ja negociarem, exacte. Igual has anat molt ràpid oferint-te, perquè demà a la tarda igual no et va bé, i per tant deixem-ho aquí. Va, Empar, segur que no volies parlar ni de gris ni de pessebres vivents,
no.
A veure.
No, va, som-hi. Potser a vosaltres us ha passat. A mi m'arriben propostes al xat de veïns, al de pares de l'institut. Hi ha algú que demana material escolar o joguines o roba d'abric pels damnificats de la Dana a València. Mm. El to del WhatsApp, entenent que quan llegeixes un WhatsApp el to de vegades te l'imagines, em sembla un punt imperatiu i arrogant. Et diu, es necessita, o es necessita molt aquest material. La persona que et parla, o potser a mi m'ho sembla, ho fa des de la superioritat que li atorga haver-hi pensat ell o ella, i tu no, com a organitzador de comboi amb material escolar, abrics i joguines a València. És com si fos a un d'aquests porters de discoteca, pare enrotllat de l'ampa, que té un poder que el fa anar molt atrafegat i sense somriure. Com aquests nois i noies que et trobes al carrer i que et pregunten si tens un minutet, sempre és en diminutiu, per pensar en Àfrica. Et preocupa Àfrica? Et pregunten. I tu hauries de contestar quant temps tindria per contestar-te, no? La persona del xat rebre el missatge amb un sisplau, sé que tots anem de bòlit, però atura't a pensar que amb un gest pots fer que un nen somrigui. Et demano ajuda. Jo penso que tendim, per demostrar la nostra solidaritat, que no dubto, a sense voler convertir els refugiats, les víctimes de catàstrofes, els orfes, els malalts, en arquetips. Arquetips interessats per la nostra bona intenció, que no nego, naturalment. Aquests nens, figura, han de somriure. No hi fa res que potser somriurien més amb una PlayStation o amb un mòbil. Són un arquetip i els enviem plastidecor i llibres per pintar. Sincerament, jo, si fos una damnificada de la Dana, li diria a tots els que volen enviar papers per dibuixar i abriguets que gràcies, però que no cal, que ni vull un paper per dibuixar ni un abric fet servir. Diria, i per sort no ho haig de dir, que sóc una ciutadana que no vol caritat i menys si són abrics usats, que si volen, que m'enviïn diners i que no cal que vinguin, que facin un bizum. I que la responsabilitat del desastre és del govern de la Generalitat Valenciana, però no dels ciutadans. I ho dic, repeteixo, comprenent i valorant molt les bones intencions. El xat que us he dit que, o el missatge que us he dit que he rebut, és del tot real.
doncs és un tema de debat. No sé com ho veieu. Perquè, clar, aquests arguments que utilitza l'Empar es poden utilitzar per moltes altres raons en què a vegades se'ns demana ajuda i dius, no, és que no ens tocaria a nosaltres, tocaria a les administracions arreglar-ho. Però, clar, si no ho arreglen les administracions, al final s'acaba demanant caritat. No sé com ho veieu.
Jo ho veig com l'Empar. No toco ni una coma. Perquè al final... No, en sèrio, vull dir, no... Si anava a dir una cosa que no es pot dir a la televisió i a les ràdio públiques, que és una cosa que passa, em sembla que és el 15 de desembre, i que no se'n pot mal parlar a Catalunya, que és la marató, ja ho he dit, però a mi m'agraden més els impostos que la caritat, per dir-ho finament. I m'agrada més la redistribució que no haver d'actuar davant de les emergències. Davant de les emergències ja hi ha una cadena de comandament i una cadena de redistribució de les coses que ha de funcionar. I és veritat que moltes vegades la caritat amaga una voluntat de l'ego, diríem. Hi ha molta gent que quan hi ha una desgràcia té moltes ganes de posar-se al capdavant com si la desgràcia l'hagués tingut ell, i no és el cas. Vull dir, la persona que vulgui enviar a l'abric que li ha quedat petit el nen de la classe de les estrelles, doncs està molt bé, però el pot portar a la humana, també.
Home, jo vull pensar que més que caritat és solidaritat, i no crec que la gent que dona alguna cosa s'hi vulgui posar al davant com si li hagués passat... Bueno, vull pensar que no. I vull pensar que propostes com la Marató... Clar, jo penso com tu, Empar, i també com l'Oriol, però, no, i si no n'hi ha, doncs a vegades cal posar-s'hi i ser solidari. Propostes com la Marató, ostres, crec que s'han de mantenir.
I en tot cas, en el fet que calgui una Marató, com la que organitza 3CAT, com la que organitza TV3 i Catalunya Ràdio, no és problema ni de la Marató ni de TV3 i Catalunya Ràdio, sinó de les administracions, que com que no fan la feina, al final, doncs, hi ha alguna manera de vehicular tota aquesta solidaritat. Però sí que entenc el debat sobre si, escolta'm, a mi no em toca solucionar-ho, toca amb uns altres, però també entenc aquells altres que diuen, bé, jo si puc ajudar d'alguna manera, ni que sigui enviant això, doncs una roba o material o algun menjar que tingui a casa i que es pugui fer servei, doncs ho faig.
Jo, clar, estem parlant de gent d'aquí al costat, o sigui, no estem parlant de gent morint, clar, de gana en un carrer. Llavors, això de l'abric de segona mà, em sembla, però boig, enviem-los abrics. Escolta, enviem-los diners, que s'han quedat sense cotxe i sense casa, però un abric, què estem dient? I després, la Marató investiga, és a dir, no dona dinerets a pobrissons malaltets. La Marató, el que té de bo per mi és que dedica els diners a la investigació. I un altre debat seria si caldria que els investigadors tinguessin més diners. Però ho veig una altra cosa, la Marató. Però això, la veïna aquesta que et ve a demanar un abric, però què és això? Estem a 100, no sé quants quilòmetres, eh? Vull dir, ja han tingut una catàstrofe. Què s'ha de fer? Arreglar-los les cases i donar-los diners perquè es comprin un cotxe nou. Però des de l'administració, com deia l'Oriol.
Joan.
Sabeu el que deia Thatcher, no? Que no hi havia pitjor frase a la vida que era aquella que deia: hola, soc del govern i estic aquí per ajudar-te. Així és que jo, per Reis, el que em demano és menys govern i més gent competent. Però tinc una pregunta, en part, que me l'he fet moltes vegades, perquè jo moltes vegades m'he sentit malament amb mi mateix, perquè en part aquesta gent pel carrer, que estan molt aquí, per exemple, Francesc Macià, i et diuen, tens un moment per pensar en Àfrica, i jo ho reconec, sóc un dròpol i els hi foto un moc. I la pregunta és, aquesta gent cobren per fer això o són voluntaris de les organitzacions?
No n'estic segura, d'això.
És a dir, molts d'ells són voluntaris.
Hauríem de preguntar.
Moltes organitzacions funcionen amb voluntaris.
Si són voluntaris, aprofito públicament per demanar-los disculpes. Si cobren un sou, mira, em sento més alleugerit.
Jo crec que pots perfectament no ajudar i no fotre el moc, diguem-ne, perquè la persona que et ve
a... Jo crec que és la manera.
No en té culpa, diguem-ne. Pots, òbviament, ets lliure
d'ajudar. A més, a mi m'agradaria saber...
Digues, en part, digues.
A mi m'agradaria saber quantes persones al llarg del dia s'aturen i diuen sí, d'acord. És a dir, deuen ser poquíssimes, tothom se'n va corrent, com esquiven. Jo sí que em queixo, potser, de la manera. La manera aquesta, que té una certa superioritat moral, que la comprenc molt bé, perquè ells el que volen és que tu donis diners per l'ONG, que això està molt bé, no? Però diuen, perdona, et preocupa l'Àfrica? Escolta'm, no m'ho preguntis així, no em tractis d'idiota. Aquesta és la qüestió, saps?
Doncs sí que és veritat que sobre això de la solidaritat, després també hi ha aquell que per ser solidari avisa càmeres de televisió, em refereixo a gent popular, càmeres de televisió, fa nota de premsa i que es coneix i pràcticament ho està convertint en una falca de publicitat.
Tu estàs dient, o José Andrés fa bé de muntar aquestes cuines o no fa bé,
no ho sé.
Tindria que muntar la UME? No ho sé, com a pregunta.
No sé, clar, és el dubte que planteja l'Empar, és a dir, hem d'ajudar enviant aquestes jaquetes a gent que ho ha perdut tot, perquè ha perdut la casa, ha perdut el cotxe, com deia l'Empar, però també ha perdut la roba. Molta gent s'ha quedat sense la roba, que tenien armaris que han quedat totalment inservibles. Bé, com a mínim és debat. Digues, Empar.
Sí, sí, a més, hi ha més xefs, eh? O sigui, no és només el José Andrés, també hi ha el Quique da Costa, o sigui, diversos xefs estrellats de la zona valenciana, ara recordo el da Costa, no sé quin més, estan fent coses, és a dir, hi ha molts graus, no? El José Andrés ha anat a molts llocs, on, per exemple, no hi ha però ni una rata per menjar, que és una mica diferent, no? I bé, ja recordeu que el seu comboi va patir un accident terrible a Gaza, el del José Andrés, per exemple. Okay. És a dir, no estan exempts de risc. Jo potser em queixo d'aquestes iniciatives particulars, que un dia una senyora s'il·lumina, un senyor s'il·lumina i et demana un abriguet usat. Doncs escolta'm, si hem de ser solidaris, compra-li la abric.
I parlant d'iniciatives particulars, te'n faig una altra de pregunta. Quan l'Amancio Ortega o el Juan Roig foten una morterada, això és una iniciativa particular. Això ens sembla bé o som com la Ione Belarra i els hem de fotre a parir?
Depèn.
És molt complicat.
Estan pagant això, els seus impostos tots els que poden pagar a casa nostra o els han pagat en un altre, lloc? Estan pagant bé els seus treballadors i no els estan explotant, doncs perfecte. Si a més poden fer obres de caritat, doncs benvinguda siguin. Ara, primer, que paguin els impostos, que paguin els seus treballadors i si estan en regla amb tot això, doncs endavant. Això també. Perquè no ens estic acusant, però saber-ho, perquè si no, a vegades estàs tractant malament els teus treballadors i, en canvi, després pots permetre el luxe de regalar no sé què. Primer tracta bé els teus treballadors i després, també, si pots, també pots tenir aquests gestos. Digues, Empar.
Divendres passat vam fer a Terrassa, hi ha aquesta associació que es diu Prodis, que és una associació per persones amb discapacitat, que tenen un restaurant, tenen una cocteleria i així totes les persones de l'associació poden treballar en l'hostaleria, és a dir, és una associació que com en Pans del Bages, etcètera, no? I vam fer, i ho fem cada any, una subhasta de vins que regalen els cellers, els marxants, tothom regala vins extraordinaris i es fa una subhasta i un tast, etcètera, etcètera, i els diners van a l'associació. Això, i jo era la subhastera. Això, per exemple, em sembla que és una idea festiva, com el que fa, per exemple, el Bonaventura Clotet amb la sida, que són coses que tenen una part cultural, una part emocional per la gent que hi col·labora, i que és una mica diferent. Però no em pregunteu per què, no em pregunteu per què. A mi em sembla que això està bé fer-ho, iniciatives com aquesta. Però potser em molesta molt que en la proximitat geogràfica i emocional que hi ha d'aquí a la gent de València, que podrien ser d'aquí al costat, podrien ser de Tarragona, que els hi ha passat això, els hi enviem abrics usats. Em sembla terrible. No ho entenc.
Doncs és el debat
que obre... No sé si m'explico.
Sí, és el debat que obre l'Empar Moliner i que segur que té moltes arestes i, per tant, cadascú s'ho mirarà a la seva manera. I aquesta és la gràcia. Empar, gràcies, bona tarda.
De res, adéu.
Adéu.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart, anem als temes del dia. Ja sabíem que el problema de la inseguretat ciutadana és una de les coses on el govern hi vol posar a la banya. Els últims CEOs han deixat clar que és el principal problema dels joves catalans al costat de l'habitatge. I avui tenim aquest pla de xoc contra la multireincidència que han pactat Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Govern espanyol. Barcelona tindrà 5 jutjats més per actuar contra les persones que delinqueixen reiteradament. Seran 4 jutjats penals, es dupliquen els que hi ha ara, i un més d'instrucció, que serviran per mirar de treure el tap que hi ha ara mateix a Barcelona si parlem de judicis per delictes lleus. Aquí s'ha d'esperar més d'un any, mentre que a la resta d'Espanya aquests judicis es fan al cap d'uns mesos. I la llei estipula que s'haurien de fer en un termini de només 15 dies. Les xifres parlen per si soles. L'any passat, a Barcelona, 500 reincidents, 500, van cometre més de 6.000 delictes. No sé què us sembla, és evident que per alguna banda s'hi ha de començar, però el problema de la multireincidència, perquè a més això està reconegut fins i tot per les forces de seguretat, dient, no, és que nosaltres els atrapem, els detenim, però després, entre que no es fa el judici, entre que no se sap si és reincident o si no, acaben al carrer i els tornem a detenir al cap d'uns dies, quan encara tenen pendents alguns de les causes que es va obrir en el seu moment. I això és una mena de peix que es mossega la cua i que, per alguna banda, s'ha de començar a solucionar.
Clar, si hi ha un any de retard en judicis que s'haurien de fer en 15 dies des que es comés el delicte, és evident que és una bona notícia que s'obrin nous jutjats, que s'hi posin més jutges, més funcionaris. Jo crec que és una via per solucionar la multireincidència, que és un problema que genera sensació d'inseguretat entre la ciutadania i, com deies tu, Òscar, sensació d'impunitat entre les forces policials. Això va acompanyat, hi ha hagut moltes propostes, recordo Junts per Catalunya, que va portar una reforma del Codi Penal i la llei d'enjudiciament criminal al Congrés, que va tirar endavant per endurir aquest Codi Penal. Llavors, aquí jo crec que hi ha una mica de debat, perquè tenim un model penitenciari que potser xocaria amb tant punitivisme. És a dir, el que proposava Junts, si no m'equivoco, era que, per exemple, els robatoris dels mòbils, si pogués imposar una pena de presó de 3 anys. Clar, si comencem a omplir les presons, és la solució a la multireincidència com a problema social quan tenim un model penitenciari que aposta per la reinserció? És a dir, jo crec que és més per la via del que s'ha anunciat avui, que és posar més mitjans, i penso que el PSC ha vist un filó, ha vist que és un clam, un problema social de primer ordre, i hi ha hagut un canvi en el que és el discurs d'Interior, i jo penso que vaja, avui és un primer pas. Veurem després si s'ha d'acompanyar d'enduriments de lleis o no.
Això ja veurem, perquè és una qüestió que s'ha d'abordar des de molts punts de vista. Segurament les persones que han comès centenars de delictes, n'hi ha algunes d'elles que ho poden fer per necessitat. No tothom, vegem aquests dies que s'ha fet pública la regularització dels treballadors de Globo. En algunes peces periodístiques dels últims dies es ve dir que si aquesta gent perd el contracte o les condicions són desfavorables, potser no els hi dona per viure, i una de les frases espontànies és: què haurem de fer si no haurem de robar? Vull dir que, en el fons, hi ha una problemàtica social associada a això. Malgrat tot, jo sempre he pensat que és millor no robar que robar. Crec que sempre és millor estar al costat de la víctima i no dels delinqüents, però una qüestió de civilitat, i pràcticament diríem que a Occident les coses funcionen així, de moment no ens ha anat del tot malament. I és veritat que el PSC ho ha trobat com una via. El PSC es vol convertir en el veritable partit d'ordre de Catalunya. La setmana passada, una de les frases més destacades que va dir Felip Puig en l'homenatge a Jordi Pujol va ser que hi havia alguns partits, no va citar el PSC, però se li entenia tot. Deia, hi ha partits que no s'han mogut del centre i ara estan governant. Crec que Salvador Illa actua amb aquesta brúixola, actua amb el nord de intentar que les coses estiguin ordenades, que funcionin i que estiguin netes i endreçades. La multiresidència és un problema, ho detecten les enquestes, i per tant la ciutadania ho percep com a tal, i per això les administracions hi han de fer alguna cosa, i es beneficia d'una cosa que li va molt bé, que és que té l'Ajuntament i el Ministeri de Justícia alineats, que són del mateix partit. Vull dir, cada vegada que hi ha un ministre que vol plantejar algun tipus de missatge i ve a Catalunya, es reuneix amb Salvador Illa i compareixen de manera conjunta, i avui n'és un exemple més. Vull dir, el PSC té la sort de tenir tot el tauler polític al seu servei, pràcticament, i això és virtut d'haver guanyat les eleccions i d'haver sabut pactar amb qui havia de pactar per tenir les institucions.
I crec, Oriol, que també li va bé al PSC per presentar-se com a govern útil envers la inoperància processista, no? Com hem trencat, i el que diem molts dies aquí, no? De com va circulant pel carril central Salvador Illa, va fent i ha tocat una tecla que és clau, perquè és un dels principals problemes de la ciutadania.
És així.
Jo crec que perquè un problema es resolgui, el primer que has de fer és reconèixer que tens un problema. I durant molt de temps les institucions i qui ens ha governat a Catalunya ha tingut un discurs tendent a dir que la inseguretat no era un problema, que la sensació i la realitat eren molt diferents, que les xifres baixaven, que es creava una alarma social d'una realitat que no existia. A les municipals ja vàrem veure com molts alcaldes socialistes amb temes com la multiincidència, inclús amb temes com l'ocupació, on l'alcalde del meu poble, l'alcalde de Mataró, que és socialista, està liderant amb el Col·legi d'Advocats de Mataró moltíssim tota aquesta batalla, canviaven i agafaven una bandera que tradicionalment semblava que havia sigut de la dreta, com era la bandera de la seguretat i l'ordre. Per tant, escolta'm, benvingut sigui. Falta veure ara que això sigui competent, que no estiguem d'aquí no sé quant de temps amb els jutjats pendents de constituir, que faltin recursos per posar-los en marxa, que efectivament aquesta eina, que a mi és el que em sembla més interessant, que diu que permetrà veure quan algú acumula molts de delictes que es pugui actuar de forma preferent sobre aquestes persones, I que això funcioni, perquè al final la seguretat és un factor d'estabilitat, de creixement, de bonança per tothom, i és fonamental.
Entre les mesures anunciades, a banda d'aquesta creació de nous jutjats, 5 en total, 4 d'ells penals, hi ha aquesta eina informàtica que permetrà als agents, en el moment de detenir algú, saber si és multireincident o no. A la redacció el comentari general era: ah, però això ja no funciona.
Et penses que l'any 2024 aniran així? I recordo una entrevista...
Fins ara no saben quan detenen algú i no hi ha una manera de ràpidament, abans que quedi en llibertat, i per tant 3 dies després o 3 setmanes després dir: ah, no, escolta'm, aquell que veu atrapar resulta que té no sé quants casos oberts. No, ara, a partir d'ara ho podran saber a l'instant.
Deixa'm donar-te una dada encara pitjor. És que a dia d'avui hi ha vegades que hi ha persones que han comès delictes, que el que han fet ha sigut canviar de residència, de comunitat autònoma, i per la falta d'un sistema de connexió de dades per poder veure els antecedents d'un individu concret, que s'han anat, per exemple, de Catalunya a València, a Madrid, a Astúries, on sigui, aquella persona ha pogut delinquir allà i no se sabia res dels antecedents d'aquesta persona. Però, en canvi, si ens para la policia ara i ens demana el carnet de conduir, saben quants punts tenim. O sigui, és que és el que et dic, no ha sigut una prioritat la seguretat, i en aquest sentit és una bona notícia que això sigui així ara.
No, hi ha xifres que a vegades són molt cridaneres, aquests delinqüents que acumulen centenars i centenars de delictes, que la policia els deté sabent que quan passin pel jutjat, en el moment en què passin pel jutjat, quedaran en llibertat. Crec que això també és frustrant. Engreixa les estadístiques, segur que no és una qüestió majoritària, segur que no hi ha gent que majoritàriament destini el seu dia a dia a delinquir, segur que hi ha bandes organitzades, segur que hi ha una percepció de seguretat que a vegades és escassa, sobretot si et mous pel centre de Barcelona, i és evident que les administracions hi havien de fer alguna cosa, i és veritat que l'esquerra s'ha deixat, d'alguna manera o una altra, robar molt la cartera de la seguretat per part de la dreta, perquè al final la seguretat és una política tant d'esquerres com ho pugui ser la dreta. No poden deixar.
Però jo crec que en el cas de Barcelona, ni dretes ni esquerres, és que ningú s'hi ha posat, perquè recordo que el 2023...
Seria molt ambiciós dir que Jaume Collboni és un alcalde d'esquerres.
Això també, això és un altre debat.
Jo crec que Jaume Collboni és més de dretes que el dia a la mà.
Jo crec que és un alcalde líquid, que és el que convé cada moment, però jo anava a fer un comentari, si me'l permet l'Òscar, molt ràpid, que això no és una mesura suficient ni que per si resolgui res. Hem de recordar que han d'haver-hi canvis legislatius i la policia té que tenir eines. I vull posar un exemple molt concret, ja que parlem d'una mena de delicte que sembla que, com que no és físic, no violenti la teva vida, però et pot destrossar el dia i la setmana, com és el més habitual, que és el robatori de mòbils. I això t'ho expliquen Mossos i policies municipals. Moltes vegades, quan tu vas a denunciar la pèrdua d'un mòbil, la policia pot veure on està el teu mòbil. I està en una casa ocupada, està en un lloc on no s'hi pot entrar. Clar, s'ha d'adaptar. Si ara tenim formes de localitzar on estan coses que t'han robat, s'ha d'adaptar la llei perquè la policia pugui intervindre en defensa de la gent que ha patit un delicte. I això és tan important com que es posin jutjats per poder portar a terme les condemnes i, si s'escau i fossin immigrants, les expulsions que siguin adients.
Si tens un lladre una mica hàbil, t'ho dic perquè a mi em van robar el mòbil, no el localitzes. Això t'ho dic. Després, dir que estan a una casa ocupada, em sembla afegir aquí...
És una forma de delicte.
Ja, però dic que van a una casa ocupada. El meu no estava en cap casa ocupada, ja t'ho dic ara.
Però moltes vegades sí.
Home, Joan, per favor, va, home, va.
L'ocupació és una forma de delicte que preocupa la gent o només podem parlar de depèn de quin delicte hi hem de consensuar?
No, no, si podem parlar de què roben els mòbils. Cada dia, l'altre dia va sortir una xifra, que ara no la recordo exactament, però em sembla que eren un centenar al dia. Vull dir, són moltíssims, al llarg de l'any són molts. Però jo et dic que l'afegit d'acostumen a acabar en una casa ocupada, home... Exemple, el trobo gratuït.
Com a exemple, tu ho trobes gratuït, jo no.
Falta un minut per arribar a dos quarts, fem una pausa i de seguida anem amb un altre problema que no és nou, perquè de fet, últimament, a més, cada vegada que hi ha un informe torna a posar sobre la taula el problema que tenim amb el nivell dels alumnes catalans, avui, especialment, en matemàtiques i en ciències. No és una sorpresa, però... cada informe que apareix ens posa la realitat al davant dels ulls, i és que tenim uns estudiants amb un nivell baixíssim.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com. Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc, l'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
I el tenim aquí, el sorteig de la panera més gran del món. I ve carregat, carregat de regals.
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Coté.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Durant i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A La Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, Enmig, en 5 segons, La Mosca i El Cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mag Mag Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900 510 520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts. Abans de la publicitat, avui tenim un altre informe que constata que les coses no funcionen al nostre sistema d'ensenyament. El resultat de les proves PISA, que vam conèixer fa uns mesos, de nivell més general, i les proves PILS, de llengua i de comprensió lectora, ara s'hi ha sumat les dades de l'estudi TIMSS 2023. I aquest estudi situa els alumnes catalans de quart de primària a la cua d'Espanya en matemàtiques i en ciències. No és revelador, però és molt significatiu, perquè per primera vegada queda clar que els problemes en aquestes matèries comencen ja entre els alumnes més petits, d'entre 9 i 10 anys. I alerta, perquè l'informe mostra que els resultats no han deixat d'empitjorar els últims 8 anys. Són, doncs, ja molts informes que apunten a un deteriorament a l'ensenyament que fa que no deixem de preguntar què s'està fent malament. I avui, com que parlem de matemàtiques i de ciències, saludem la Montse Alsina, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Matemàtica. Senyora Alsina, bona tarda.
Bona tarda.
Els resultats són molt preocupants en aquesta franja d'edat de 9 i 10 anys, que és quan la canalla aprèn les matemàtiques, podríem dir que de base, les més senzilles, però que són necessàries per després afrontar problemes més greus o més complicats. Què està passant? Com és que els alumnes catalans fa 8 anys que no paren de baixar en tots els rànquings de coneixement de matemàtiques, en aquest cas, en edats primerenques?
Sí, realment el tema és preocupant i fa temps, de fet, que ens preocupa i ens ocupa. Perquè, tal com dius, en aquestes edats, fa un any justament vam tenir els resultats de l'informe PISA, però aquestes edats de quart de primària indiquen realment que tenim un problema de base. Que els aprenentatges ja estan fallant des de petits i que, per tant, cal fer-hi alguna cosa.
I en què estem fallant? Ho tenim allò diagnosticat?
Bé, això és com natural, no? El primer, diguéssim, quan hi ha un diagnòstic, un resultat dolent, quan no té un problema de salut, en aquest cas es tracta de la salut, de l'educació matemàtica, clar, la pregunta inevitable és què estem fent malament, no? Què podem fer? El petit problema és que amb aquests resultats que han anat arribant, potser també és una mica natural, però els actors que intervenen en aquesta educació matemàtica, que són variats, que són molts, fins i tot s'han sentit atacats. I el resultat immediat ha estat sortir a la defensiva. No, però és que han pres les mesures malament, no? O és que això no està ben fet. Jo crec que el primer, i aquest TIMSS, diguéssim, ho confirma, el primer que hem de fer seure i pensar que sí, que tenim un problema, tal com deies, eh? Mm-hmm. El tenim. Aleshores, què hem de fer per resoldre'l? Doncs potser un dels motius que pensem nosaltres des de la Societat Catalana de Matemàtiques és que no s'ha escoltat prou a tots els actors, a totes les veus que intervenen. Potser només han volgut mirar-ho des d'un enfocament i hem de tenir una mirada més àmplia, no? Perquè, tal com deies, és una etapa que afecta totes les posteriors i cal fer una reflexió una mica serena i profunda més que defensar si el que cadascú feia estava bé o no estava bé, no? Molta gent potser s'ha sentit atacada i hem de mirar-ho des d'un altre punt de vista.
Des del departament s'han posat en contacte amb vosaltres, perquè és veritat que des que va arribar el govern de Salvador Illa a la presidència van insistir que volien posar-hi remei, que eren conscients dels problemes i que volien parlar amb els diferents actors per tal d'intentar fer-hi front. Amb la Societat Catalana de Matemàtiques hi ha parlat el govern?
Sí, estem parlant amb el Departament d'Educació, però no només des d'aquest nou govern, sinó que ja estàvem parlant amb l'anterior i en aquest sentit les converses han seguit. Creiem que Educació doncs, realment veu que hi ha un problema, n'és conscient, ja des que van sortir les competències bàsiques i hi ha molt interès en fer millores. Han començat a fer alguns programes i jo podria dir que com a Societat Catalana de Matemàtiques ja estem treballant des de fa un any i mig. Han fet consultes als socis, han recollit opinions, han recollit moltes veus, i ara el que cal és que entrin en escena. Les coses no es poden arreglar d'un dia per l'altre, però jo crec que sí, que al departament hi ha molt d'interès, i això és una notícia positiva. A vegades volem solucions immediates, no?, a nivell polític, i tampoc ho poden ser tant. Però crec que s'estan prenent mesures, però encara falta fer un pas més. Encara falta replantejar-se algunes coses que potser dèiem que eren intocables i potser al final sí que les haurem de tocar i acabar d'escoltar més veus.
Per exemple, què són aquestes coses que semblaven intocables i potser les hem de tocar?
Clar, ara estem parlant de petits, però potser ens hem de replantejar que si el que volem és donar més context pels continguts perquè descobreixin i experimentin, cosa que és positiva, potser aleshores el que necessitem és més temps. Seria el que han fet és substituir una cosa per una altra, en lloc potser de complementar, d'afegir. I aleshores han fet també una excessiva confrontació, no? La comunitat hi ha molta polarització sobre el que està bé i el que està malament, i potser per atendre tota aquesta diversitat que tenim, potser també hem de tenir diversitat de metodologies i fer-ho de manera més inclusiva.
Hi ha hagut també metodologies noves. Són positives, són negatives, no es pot ser blanc i negre. Com ho veuen des de la Societat Catalana de Matemàtiques?
Ho acabes de dir molt bé, no? No es pot ser blanc o negre. No podem estigmatitzar i ridiculitzar tot el que havia tradicionalment, com si tot estigués malament. S'ha fet una caricatura excessiva, cosa que ha fet que molta gent se sentís apartada, menys tinguda i que no col·laborés, potser. I allà han perdut molta part de coneixement, de modus operandi. Per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver un respecte. Ara bé, també és cert que cal innovar. Jo no vull pas dir que la innovació s'hagi fet malament, ni molt menys. S'ha d'innovar, però potser a vegades confonem innovar o les coses noves amb les coses bones. A veure, hi ha d'haver una base estable, hi ha d'haver un currículum ben definit, i aleshores és evident que ens hem de posar al dia a introduir noves tecnologies i voler tirar endavant amb la recerca a tots nivells, recerca educativa també. Però hi ha hagut massa confrontació, massa polarització, i segurament el que havíem d'haver fet era una mica més d'escolta, no?, i no tanta imposició.
Dels resultats d'avui ens ha sorprès aquest biaix de gènere que ha aparegut. Hi ha 17 punts de diferència entre nens i nenes. Els nens surten amb millors resultats que les nenes. Hi ha alguna explicació a això, per què aquest biaix de gènere?
Mira, per descomptat, el primer que hem de dir és que l'explicació no és que siguem diferents genèticament i que hi hagi menys talent. Això és molt important, que ningú ara que vegi aquests resultats es reafirmés amb aquesta paròdia, no? El que sí que ens hem de plantejar és per què està passant això. Amb ciències, per exemple, no? Amb aquest mateix informe, aquest biaix s'està corregint, ha millorat, però en matemàtiques no. Però també és cert que amb tota aquesta cultura potser de projectes, les matemàtiques no s'han tractat pas com calia, s'ha experimentat molt més, i amb ciències naturals és molt més experimental, però les matemàtiques no s'han tractat a fons. Això per una banda, perquè això hauria pogut afectar igualment els nens que les nenes. Però amb tota la campanya de noies STEM, les matemàtiques aquí no s'hi ha entrat gaire. Per tant, totes aquestes campanyes que s'han fet no han tingut encara incidència. Per tant, tenim molt a fer. Jo, i potser com a dona, no volia personalitzar, però sí que noto després de 30 i pico anys d'experiència a la docència i en contacte amb professorat i alumnes de diferents nivells, la diferència a vegades d'autoconfiança i d'autoexigència. I penso que això, potser aquestes noves tendències que criminalitzaven la pràctica, que deien que, home, que voler estar i repetir un exercici no era bo, bueno, potser a vegades també necessitem sentir-nos més segures, som més autoexigents, i això potser ho diuen les estadístiques, però ja hem de reflexionar millor.
Tinc a la taula l'Oriol Marc, la Mònica Hernández, el Joan López Alegre, que a més a més es miren aquests temes amb la preocupació de ser pares, mares, tiets de nens i d'adolescents, que no sé com ho veieu, teniu la presidenta de l'Associació Catalana de Matemàtiques en línia, per si li vol fer alguna pregunta o algun comentari sobre com s'estan ensenyant les matemàtiques a la llum d'aquests resultats que han deixat els alumnes catalans en no gaire bona posició.
Sí, jo volia insistir en un tema que posava l'Òscar sobre la taula, que són aquestes noves metodologies. Tinc la sensació que alguns programes que s'utilitzen, programes informàtics, on l'alumne aprèn les matemàtiques jugant, estan fent que el nivell hagi baixat. I li dic perquè jo tinc dues filles que han anat a la mateixa escola, una ha après amb el sistema tradicional, l'altra amb aquesta nova metodologia. I estan a anys llum. Llavors, em pregunto si aquestes noves metodologies són excloents, és a dir, estan arraconant a com s'havien après fins ara les matemàtiques i no s'està prioritzant que l'alumne aprengui bé les matemàtiques, se sàpiga les taules de multiplicar...
Ah, doncs mira, la veritat és que jo també penso que és bo que les famílies pugueu opinar perquè sou un actor important i esteu preocupades per l'educació dels fills i filles. I de fet, a la Societat Catalana de Matemàtiques hem de dir que cada vegada ens estan arribant més sol·licituds de que prenguem partit, no? I de que reflexionem, perquè hi ha molta preocupació i és molt lícita. Clar, a nosaltres tampoc ens correspon, entre cometes, amb el que són empreses privades, diguéssim, opinar, però directament. Però jo sí que et diré que davant d'aquestes respostes, a veure, tenir els nens i nenes motivats, buscar donar-li la volta a utilitzar noves tecnologies, buscar gamificació per motivar, d'entrada, és una cosa positiva. Jo m'ho poso en valor que s'han fet coses d'aquestes que són per mirar endavant i que la gent que les ha fet amb molta passió i moltes ganes. Ara bé, com deies, una cosa no pot substituir l'altra, no? I això és el que volia dir abans quan parlava de confrontació, de que han posat una cosa com confrontar a l'altra, com dèiem fa un moment, blanc i negre, i potser aquí és on estem fallant com a sistema educatiu, com a societat, no? O com a... Llavors aquí sí que hem de revisar coses, perquè les coses en mesura, no? No es tracta d'anar als extrems, però, evidentment, fer una activitat molt més divertida i integradora pot estar bé, però, esclar, després ens hem de confirmar que realment aquests aprenentatges s'han assolit, s'han consolidat, no? I afegir, aleshores, la pràctica, les eines, l'escriptura també a mà i en paper, perquè són habilitats també molt importants, que sàpiguen resumir i comprovar que realment s'han assolit. I potser això... per falta de temps, potser no d'intenció, però sí també de posar-hi el focus. Potser clar, que no s'ha tingut.
Li deia perquè justament... Justament fa uns dies es va fer pública una enquesta que situava l'alumnat català, penso que era de segon d'ESO, com a líder en competències digitals a Espanya i tercer a nivell internacional. És a dir, que tinc la sensació que hem avançat molt, som molt competents digitalment, però després, quan parlem, com vostè deia ara, o d'escriptura, o de comprensió lectora, o de matemàtiques, doncs no estem ni molt menys al capdavant, sinó que som a la cua a nivell mundial.
I això que deia també la senyora Alzina, és a dir... En aquestes vasos comunicants, ahir, per exemple, els experts que assessoren el govern espanyol sobre l'utilització de pantalles deien, desaconsellem aquestes aplicacions que gamifiquen i que et donen el premi immediat perquè tenen un perill d'addicció. És a dir, el nen s'acaba convertint en un addicte a aquesta recompensa immediata que té amb aquestes aplicacions, que potser serveixen per ensenyar matemàtiques o no, però, per una banda... tens el hàndicap, diguem, o la cara B, que diguem, potser li ensenyar les matemàtiques, però te'l fan addicte als videojocs. Clar. Vull dir que és aquests vasos comunicants que no sempre són fàcils de trobar el punt d'equilibri o el punt mig de tot plegat.
Exacte, per afegir-hi amb això, evidentment les competències digitals que han sortit molt bé ens n'han d'alegrar, però també hem de tenir en compte que s'hi han abocat molts recursos, d'acord? Que no tampoc ha estat fruit de la casualitat. Per tant, en tot cas, el que podem reclamar és amb el tema d'aquesta de competència matemàtica que també hi posen recursos, com s'està programant, però potser encara una mica més. Mm-hmm. Aleshores, això que deies de la gamificació de l'addicció també és molt important. I amb les matemàtiques també hi ha un altre perill per afegir-hi, que aleshores ens pensem que perquè s'entenguin han de tenir també una utilitat immediata. Deixa'm-ho treure de les pantalles i posar el contingut. Que resulta que, esclar, que els nens i nenes només estan interessats si aquest problema que se'ls planteja és un problema real, que toca la seva realitat. I la vida no és així, d'acord? A vegades hem d'aprendre coses que potser no ens seran útils fins més endavant. I també hem d'aprendre, no? Que si no, també els estem fent addictius amb aquesta immediatesa, no? Mm-hmm.
L'Oriol volia dir alguna cosa?
Bueno, sí, sí, molt en aquesta línia. M'he quedat amb una frase que deia vostè, que és que no totes les coses noves s'han de considerar bones de manera immediata, però no és veritat. Vull dir, hi ha coses a la vida que no cal tocar. Vull dir, les taules de multiplicat les has de saber i punt. Vull dir, és que no passa res. S'han inventat fa molt temps, funcionen, funcionen, està molt bé. Les sabates també funcionen, la roda també funciona. L'han tocat, la roda, en els últims anys, potser es pot fer d'un altre material, d'un altre, però la roda continua girant. No passa res. Amb les parets es fan més o menys igual que com quan es van fer les piràmides d'Egipte, i han funcionat, no han caigut les piràmides, no? Quan veus... No, quan hi ha una arana...
T'has quedat un bon cunyat, eh?
Sí, sí, és que ho soc. En aquest sentit ho soc, i al final, quan hi ha un aqueducte romà, no caurà mai. El que potser s'ha fet fa 50 anys pot caure. Quan hi ha un temporal, bueno, no passa res. Potser hi ha coses que s'han de fer com es feien abans i no hi ha cap mena de problema. Ni s'ha de buscar recompenses, ni ha de ser divertit, ni ha de ser guai, ni ha de ser cool, ni el profe ho ha d'explicar amb una camisa hawaiana. No, no. Hi ha coses que són així. Les taules de multiplicar són les que són. Dos més dos fan quatre. Aquí hi ha la Xina popular, que diria Josep Lluís Carot Rovira. I ja està, i no passa res. No cal pensar tot el dia que els nanos han d'estar entretinguts, que el 4,9 és un aprovat. No, no, el 4,9 és un suspens. Gràcies. No tot és progressa adequadament, ni necessita millorar, no, vull dir, ho sento, no, no es poden penjar les notes davant de tots els companys de classe perquè és un trauma. No, un trauma és que, no sé, que t'atropellin algú davant teu, no mirar les notes del teu company si tu no has suspès i l'altre ha aprovat o el que sigui. Vull dir que al final la infantilització també i la... Jo quan he sentit gamificació ja m'he fotut la mà a la cartera, perquè no sé què vol dir, no sé què vol dir, ni ganes de saber-ho, no vull saber mai, no m'ho expliqueu encara. Però, vull dir, a l'escola s'hi va aprendre i de casa has de venir...
Però ara estàs
mínims.
Parlant des de la... És a dir, des de la contaminació, entre cometes, de com has après tu les matemàtiques. És a dir, a les xarxes socials apareixen vídeos de com a l'Àsia n'han après d'una manera molt diferent. Arriben a la mateixa conclusió, però el procés que els porta fins a la resolució del problema, o fins i tot de la suma o de la multiplicació, és diferent. Ara, això ells ho han estudiat així de tota la vida i amb ells els funciona. Aquí ho hem estudiat d'una altra manera i ara hi ha qui proposa canviar la metodologia. Que és millor o pitjor? No ho sé. Home, pel resultat sembla que molt endavant no anem.
De moment no fa bona pinta.
De moment no anem molt bé pels resultats. Però bé, no vol dir que hi hagi una única manera d'aprendre les matemàtiques.
No, està clar. Però tampoc s'ha d'entendre tot, ni s'han de donar 30.000 explicacions, ni se li ha de demanar un permís al nen per fer deures. Xato, fes això, apunto i ja està. És que jo, sincerament, no ho veig tan difícil. Però bueno, sí, l'important són les cures, segur que ho estem fent perfecte, els resultats parlen per si sols.
A veure què diu l'experta, la presidenta de l'Associació Catalana de Matemàtiques, la Montse Alsina, sobre això que deia l'Oriol, alguna cosa a dir o el deixem amb ell i amb les seves dèries?
No, a veure, aquí no ens podem polaritzar cap amb una banda ni cap amb una altra, però jo crec que hem de tenir en compte la diversitat, no? Aleshores, de la mateixa forma que tenim molts alumnes diversos, també tenim molta diversitat de professionals i de metodologies. I posar-ho tot en un cistell de que és la solució perfecta, doncs no, perquè en la lectoescriptura hi ha gent que li funciona més d'una manera o d'una altra, no? Aleshores, el professorat, els docents, han de tenir moltes eines a la mà i han de ser experts en metodologies, però també han de saber molt bé el contingut, no? Aleshores, aquí han de ser una mica més flexibles. I no voler aplicar a tothom el mateix com la gran recepta i la meravella, no? Jo em referia més en aquest sentit, no? Ens hem tots... Bueno, doncs és una moda fer-ho així i aleshores ja en fem tot l'anterior. Bueno, doncs hem de mirar què volem, no? I on volem anar a parar. I si volem garantir que els aprenentatges es consolidin, doncs, per exemple, el currículum s'ha de definir millor, s'ha de concretar, no?, què volem. Clar, dèiem-ho de les taules de multiplicar, perquè és un dels exemples una mica que surten, no?, en aquest sentit. I clar, a mi el que penso que hem de tenir en compte també és que és bo automatitzar alguns processos. És a dir, quan conduïm i has agafat experiència, ja no estàs per veure com has de fer el canvi de marxa. I pots dedicar tota la teva atenció a si passa un vianant o no. Amb els aprenentatges passa el mateix. No podem estar replantejant-nos constantment com es fa la multiplicació, com es sumes. Això està bé entendre-ho, està bé que t'ho expliquin, però després hem d'automatitzar-ho, no? Per tant, una mica la cosa va per aquí. Jo crec que els aprenentatges els hem d'anar construint i per construir-los s'han de solidificar i no podem pretendre, no?, que a cada moment ho posem tot en marxa. L'energia, els recursos cognitius que tenim per tenir la RAM és limitada i hi ha coses que és molt bo que les haguem automatitzat, si no, no podem funcionar.
Jo, senyora Alsina, bona tarda, només volia fer-li una pregunta. Si estem a la cua, Sabem, o vostè té coneixement de què han fet la resta de comunitats per fer-ho millor que nosaltres? O sigui, on està la diferència? Què és el que nosaltres no hem fet bé? Què és el que hauríem de fer per, com a mínim, posar-nos en un nivell mig?
És una bona pregunta, perquè davant d'un problema, si el que volem és solucions, doncs també hem de ser una mica humils i aprendre del que han fet altres llocs. Sí que és cert que aquesta baixada és bastant generalitzada al que són els països occidentals. Per tant, en aquest sentit, alerta, perquè, per exemple, a França els resultats són pitjors. Però sí que podem mirar Anglaterra, on els resultats són millors, o, per exemple, a Portugal, que encara que hagi baixat, els resultats són més alts, i perquè fa uns anys van tenir una situació que partien de molt avall i van tirar molt amunt i van remuntar-ho. I això amb treballs del Nuno Crato, que havia estat president de la Societat Matemàtica Portuguesa, justament el meu homònim allà fa uns anys, i també va ser ministre d'Educació, sí que van fer un esforç de fer les coses. També estaven en una societat molt polaritzada, com ara nosaltres, on s'ha polaritzat la part, diguem-ne, innovadora, de la part que en diuen tradicional, no?, de que volen més nivell i més contingut. També tenien aquesta situació. I van fer algunes mesures que van anar bé. Després, a vegades, les modes han canviat i, bueno, potser alguna veu diu que per això hem tornat a baixar una mica, però tot i així els tenim per davant. Jo crec que és bo fer aquest exercici d'humilitat i mirar, no buscant confirmació de que el que fem està bé, perquè quan un fa alguna cosa, a vegades ens ho mirem ja des d'aquest punt de vista, sinó amb humilitat de dir, no està funcionant. No estem progressant adequadament i, per tant, alguna cosa hem de fer diferent.
Doncs a veure si entre tots plegats aconseguim saber exactament què és el que no funciona, què és el que s'ha de canviar i com ho fem per tal de millorar, perquè d'entre les 9 comunitats autònomes que apareixen en aquest informe, per darrere de Catalunya només hi ha les Canàries i les Illes Balears. Totes les altres 6 estan per davant de Catalunya. Per tant, no anem gaire bé ni en el context espanyol, ni en el context europeu, ni en el context mundial. A veure si entre tots plegats li posen remei. Montse Alsina, presidenta de l'Associació Catalana de Matemàtiques, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
I també Oriol Marc, Mònica Hernández i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari de les 4 i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vine a la 28a edició de la Fira dels Torrons de Llinars del Vallès, el 6, 7 i 8 de desembre al Castell.
Gaudeix de food trucks, 10 torronaires i una 80ena d'expositors. Música amb l'Ali Bigut, que estrena Fantàstic, i la Big Band Rino.
Consulta el programa a la web de l'Ajuntament i segueix-nos a Instagram, @FiraDelsTorronsLlinars.
Tradició i diversió per tothom.
41è Sarau Artesenc, el 7 de desembre, a Artés.
Concurs de colles sardanistes, doble ballada de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, Meravella i Salvatana al Pavelló d'Esports.
Vine a Artés per gaudir de la música tan nostra en un entorn d'agradable germanor.
Més informació a la web sarauartesenc.cat.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac. Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Jo sóc Jenny, t'ajudaré. I seràs una mica Jenny.
La vida els va separar.
L'intèrpret no ha pogut venir. No es podrà celebrar el concert. Vés a buscar-lo.
Per què estàs perdent el temps buscant-lo?
Potser sóc l'únic que té.
Però la música els va unir per sempre. Tim Roth, Cliff Owen, la cançó dels noms. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit. És la gran pel·lícula.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678 002 959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.